sounds like.
Se oye, Raku. Semblem a l'any 2000, de veritat, eh? Ha passat una cosa extraordinària, per tota aquesta gent que porteu escoltant la ràdio 3 minuts amb sintonia, que és que no funcionen els micròfons. Llavors hem acabat trobant un micròfon que sembla que funciona en tota la ràdio i ara de moment podem... Emissora! Se oye, emissora! Doncs sí, efectivament se oye. Bé, benvinguts al Via Lliure, malgrat totes les dificultats. Benvinguts al Via Lliure en aquest matí de diumenge, dia... 26 de febrer del 2021, del 2021, què dic, del 2023, imagineu. Al sol li falta encara mitja horeta amb el comptada per sortir per Cadaqués en un dia que no es pondrà fins a l'entorn de 3 quarts de 7 de la tarda a l'altra punta de Catalunya. Pel que fa al temps, avui és el dia que els homes del temps van bastant excitats per les redaccions, perquè avui ha d'arribar la neu, no durant el dia, sinó cap a la nit i cap a la matinada, amb Xavi Segura de seguida mirant d'afinar-nos tot plegat. Pel que es presenta a l'horitzó, però, és aquesta baixada brusca de temperatures combinades amb precipitacions que podrien provocar no una gran nevada, però sí neu a cotes baixes o molt baixes la pròxima matinada, fins al nivell del mar, pràcticament. Per tant, s'ha d'anar afinant, però pot haver-hi neu en llocs poc habituals en les pròximes hores. De seguida en parlem, mentre mirem de reull l'estat de la sequera, veurem si les precipitacions ajuden en alguna cosa, però la realitat és que la situació dels embassaments és molt baixa, per sota fa dies del 30%, ara mateix el 28%, i si no plou al llarg del març i l'abril, que són mesos plujosos per excel·lència, la temporada de reg dels pagesos segur que se'n veu afectada, i ja no us dic l'estiu, situació preocupant, en tot cas, que caldrà anar resseguint les pròximes setmanes. En parlarem en un dia que un dels protagonismes també serà pel Barça, que aquesta tarda es podria escapar una mica més a la Lliga després de l'ensopegada ahir del Madrid, en aquest cas després d'empatar a un contra l'Atlético, i per tant, si el Barça guanya, s'escaparia en el lideratge amb 10 punts d'avantatge respecte al Madrid. En parlarem en un dia que tindrem també Besar de les sorpreses i paraules encadenades amb Llucia Ramis i Carlos Tanon. Tornarà l'embalat de mossèn Nin, tornarà Albert Pla i tornarem a fer el plat estrella avui amb Ferran Torrent, si ens ho permeten les condicions tècniques de RAC1. Això i molt més al llarg de les pròximes 7 hores de ràdio que arrenquem ara. Esperem que arribem tots plegats en bones condicions a les 2 en punt del migdia. Vinga, va, que passen 5 minuts ja de les 7. Això és el Via Lliure de RAC1. Sou al territori del cap de setmana. Hora del matí, temps d'actualitzar tota la informació del dia al costat dels serveis informatius, dels esports, del temps. Aurora Rodríguez, Adrià García, Oriol Jové, Martí Oliveres, bon dia.
Bon dia.
No sé si s'han sentit, però en tot cas, bon dia. D'aquesta nit i matinada, la nau Soyuz MS-23 ha arribat a l'Estació Espacial Internacional per rescatar els dos cosmonautes russos i l'astronauta nord-americà atrapats des de fa mig any. Ara no podem sentir el document que volíem sentir, però en tot cas era el moment en què la càpsula que ha enviat Rússia s'acoplava a l'estació espacial poc després de la una de la matinada, hora catalana. La nau en què havien de tornar l'any passat els tres astronautes es va variar per l'impacte d'un micrometeorit i Adrià, des d'aleshores estan atrapats.
Soyuz MS-23 té previst tornar a la Terra amb els dos cosmonautes i l'astronauta d'aquí a mig any, al mes de setembre. Els problemes van començar a finals de l'any passat, quan van detectar que un petit impacte d'un meteorit gairebé mil·limètric havia provocat la pèrdua de material refrigerant. L'incident no suposa cap amenaça a curt termini, però les autoritats russes van arribar a la conclusió que calia substituir la nau. Soyuz 23 va sortir de Rússia el divendres i, tot i les tensions entre el Kremlin i Occident, la missió s'ha fet en col·laboració amb l'Agència Espacial Nord-Americana. Com a curiositat, els astronautes que entrin a dins del nou coet de substitució hi trobaran un osset de peluix. Les autoritats russes l'han col·locat, això sí, no per fer-los companyia, sinó per mesurar la gravetat.
I també d'aquesta nit passada, un any després de l'èxit d'Alcarràs, el cinema català que torna a tenir premi a la Berlinale, l'actriu basca Sofia Otero, només 8 anys, bueno, ara ja en té 9, però va rodar amb 8, s'ha endut l'Os de Plata a millor interpretació protagonista pel seu paper a 20.000 espècies d'abejas, una coproducció catalana i basca que ha rebut 3 reconeixements al llarg del festival. El gran triomfador, però, ha estat el documental francès Sur la Demande, que s'ha endut l'Os d'Or a millor pel·lícula. Aquesta pel·lícula que dèiem, coproduïda a Catalunya, 20.000 espècies d'abejas, la dirigeix Estíbaliz Urresola, feia dies que sonava com a ferma candidata de fer-se o aconseguir un dels ossos del palmarès. Finalment, la pel·lícula marxa a casa amb 3 premis, com dèiem, el dels exhibidors alemanys, el del públic i l'Os de Plata millor protagonista. Sofia Otero, que a la pel·lícula interpreta una nena trans a la recerca de la seva pròpia identitat i dedicava el guardó, només 9 anys, a la seva família.
A mis padres... A mi padre, Fernando Otero. A mi hermana María, a mi hermano Yule. A mi mamá. A mi mamá Auri. A mi mamá Julia, también.
És el que deia, la pel·lícula arribarà als cinemes el dia 21 d'abril. El gran premi de la nit, però, va ser pel francès Nicolas Philibert, que va agafar el relleu a Carla Simón i, en aquest cas, recordeu que fa un any va aconseguir l'Os d'Or per un documental sobre un centre de salut mental a París. Això pel que fa aquesta nit passada. Avui, però, estem pendents de la pròxima nit i matinada, perquè és quan podria nevar a cotes molt baixes. Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Neucat per possibilitat de neu a 19 comarques del sector central del litoral i el prelitoral, també del sud de Catalunya central, amb una previsió que és que a partir de les 7 de la tarda la neu podria arribar, i aquesta pot ser una de les notícies del dia, a la vora del mar. Xavi Segura, bon dia.
Hola, bon dia. Sí, serà a partir d'aquesta tarda quan començarà la irrupció d'aire molt fred que farà baixar sobtadament la temperatura i també la cota de neu. També a partir de la tarda apareixeran xàfecs a l'interior de Girona i nord de Barcelona amb una cota de neu que passarà dels 800 als 400 metres. Amb el pas de les hores, aquests ruixats es desplaçaran cap al litoral i prelitoral de Barcelona, Girona, nord del Camp de Tarragona, on hi podran persistir de nit i fins la matinada. Atenció, perquè serà llavors quan la cota de neu caurà fins als 200 metres o a nivell de mar. Per tant, es pot veure a zones poc habituades, sobretot comarques de l'àrea de Barcelona. Caldrà seguir tot plegat amb atenció perquè alguns models donen ruixats més dispersos, d'altres ho allarguen una mica més. Aquesta situació, ambient no cal dir-ho, de cru hivern, i per tant, seguiment, insistim, a partir de la tarda. Fins llavors, matí encara amb intervals de núvols, alguns ruixats dispersos, migdia de calma transitòria, i a partir de la tarda i vespre comença aquesta situació de neus a cotes baixes.
La neu que pot fer acte de presència, veurem, perquè hi haurà molta gent, sobretot en zones en què no és gens habitual la neu, que estarà pendent d'aquestes nevades, insistim que pot ser bàsicament de matinada, però pot ser un factor més que s'afegeixi a una de les grans notícies de la setmana que ve, que és el Mobile World Congress. Arrenca dilluns, de fet arrenca avui amb la prèvia, amb el primer gran acte oficial, és el sopar inaugural amb totes les autoritats, amb Felip VI, amb Pedro Sánchez, amb Pere Aragonès. Demà ja serà l'inici formal de tot el tipus d'activitats durant el dia d'avui, però acabaran d'arribar aquests milers i milers de congressistes que a partir de demà coneixeran totes les novetats del sector a la Fira de Gran Via.
Sí, l'edició d'aquest any ja recupera les dimensions de les d'abans de la pandèmia, tot i que no s'arribarà a igualar la xifra de congressistes. Se n'esperen 85.000, encara lluny dels 109.000 que hi havia arribat a haver. Un dels motius és que encara no s'ha pogut recuperar tot el públic provinent de la Xina. Es calcula que hi haurà un 40% menys de congressistes asiàtics que el 2019. Tot i així, l'organització es mostra molt optimista. El màxim responsable del Congrés, John Hoffman, argumentava ahir que augmentava ahir encara més les expectatives i creu que s'aconseguirà un impacte econòmic de 400 milions d'euros.
L'impacte econòmic amb el que treballem ronda els 350 milions, basat en una assistència menor a la que acabarem tenint. Un cop acabi l'esdeveniment, ho recalcularem. Probablement estarem més a prop dels 400 milions, però és difícil d'endevinar ara mateix.
De fet, avui el Congrés permetrà al sector hoteler tornar a penjar el cartell de ple. El director general del Gremi d'Hotels, Manel Casals, també espera una edició molt bona.
Emocionats per començar a tenir alguna nit de plena ocupació després dels 24 mesos que vam estar tancats, i aquest any, que tot i que ha sigut un molt bon any, doncs no ha estat als nivells que veníem tenint el 2018 i 2019. Tenim les nits centrals, la mitjanit central de plena ocupació, pràcticament això vol dir el 100% d'ocupació.
Per aquests dies a la ciutat s'han reservat 18.500 habitacions.
En el dia que avui la premsa reflexiona sobre els beneficis d'aquesta cita i sobre els riscos d'una societat cada cop més dependent de la tecnologia, Víctor Vives.
Sí, l'editorial de La Vanguardia es felicita que el Congrés recuperi la plena normalitat després d'uns difícils anys del Covid. Ho considera un reflex del comportament de l'economia global davant d'una pandèmia que pot donar-se feliçment per acabada. El periódico també celebra que aquesta fira contribueix a posicionar Barcelona com un hub tecnològic i afegeix l'aliança que assegura el Congrés de Telefonia fins al 2030 amb vocació que sigui permanent, consolidarà unes sinergies tan beneficioses per l'economia local. Per cert, el director del diari, Albert Sáez, vincula aquesta cita amb el cas de Sallent i el discurs que ha generat contra l'ús dels telèfons. Escriu, als ayatolars de la tecnofòbia no els agrada que el mòbil redueixi el volum dels seus minarets, d'això se'n diu progrés. I sobre la intel·ligència artificial, una de les qüestions que ha d'acaparar l'atenció al Congrés, l'analista Albert Cuesta alerta des de l'ara que aquesta tecnologia només està a l'abast de 9 empreses al món, 3 de xineses, sotmeses als dictats de Pequín, i 6 de nord-americanes. Cap d'elles, remarca, ens hauria de mereixer confiança vista el seu historial de voracitat amb les nostres dades.
I pel que fa al que sentíem ara, el suïcidi d'un adolescent dimarts a Sallent, al Bages, el Departament d'Educació ignora per què l'Institut no va activar el protocol contra l'assetjament escolar i diu que ho revisaran. Ho deia ahir en aquest programa la secretària de Transformació Educativa, Núria Mora.
El que no sabem és el motiu de la no activació, que és el que es derivarà de les investigacions que hi hagi en aquest aspecte. El motiu pel qual en aquest cas no s'ha fet, desconeixem si és, doncs que no es tenien les dades, que no se sabia, desconeixem si el centre no va valorar-ho, i això només ho sabrem doncs, a partir de parlar amb les persones que estan en aquest centre.
Avui que els nous detalls que es publiquen a la premsa indiquen que el centre n'estava al cas. A La Vanguardia, Maica Navarro parla amb la millor amiga de la víctima, que diu que arran dels insults que les bessones rebien, entre altres de Sudaca, el centre va decidir traslladar-les de pati i que hi anessin amb els més grans, de quart i segon d'ESO. Des d'Educació, Núria Mori insistia ahir al Via Lliure que els protocols per aquests casos s'actualitzen periòdicament i va dir que tots els centres tenen professionals especialitzats per atendre els alumnes amb problemes. Afirmació que contrasta amb la quantitat de queixes de mestres que treballen amb els adolescents i que rebien en aquest programa.
Sí, i també el doctor clínic del centre Amalgama 7, Jordi Royo, que també al Via Lliure va lamentar que els recursos actuals són insuficients i que els centres no donen l'abast.
És evident que les escoles en el seu conjunt estan desbordades. Cada vegada és més clar que la salut mental i en tot cas el benestar emocional és una cosa més interdisciplinària, que falta musculatura a l'escola i que falta musculatura a la salut. Això em sembla que és evident.
Recorda el doctor Royo que els recursos previstos per salut mental als pressupostos estatals i del govern estan molt per sota de la mitjana d'altres països europeus. Un quart de vuit del matí, pel que fa als esports, el Barça torna avui a jugar a la Lliga després d'haver eliminat dijous de l'Europa League i visita l'Almeria amb la possibilitat d'ampliar l'avantatge al capdavant de la competició i deixar el Madrid, Oriol, a 10 punts.
Sí, perquè els blancs no van poder passar de l'empat a 1 en el derbi madrileny contra l'Atlético al Santiago Bernabéu, i encara gràcies perquè va haver de ser el jugador del filial Álvaro Rodríguez qui va marcar el gol de l'empat dels de Carlo Ancelotti a 5 minuts pel final. Com deies, aquest avantatge el pot aprofitar avui el Barça per ampliar encara més l'avantatge al liderat de la Lliga si guanya l'Almeria, un al·licient més de cara a refer-se de la patacada europea per l'equip de Xavi Hernández.
Intentarem que no ens afecti canviar el xip, pensar que la Lliga estem molt ben situats, pensar en positiu, que tenim una dinàmica molt bona en Lliga, molt. Ara ens hem d'enfocar al 100% o al 200% en la Lliga i en la Copa, començant pel partit de demà, que és vital per nosaltres, tres punts importantíssims per seguir en la lluita d'aconseguir èxits aquesta temporada.
Xavi té les baixes dels lesionats Pedri, Dembélé i Ansu Fati, però recupera Gavi i Araujo pel partit que arrencarà 6:45 de la tarda. Abans jugarà el Girona, les dues a Sant Mamés contra l'Atlètic de Bilbao, i ahir l'Espanyol va guanyar per 2-1 al Mallorca amb un doblet de Braithwaite i s'allunya provisionalment a 5 punts del descens.
Ara passa un minut d'un quart de vuit.
Platos limpios cada dia. Like a Bosch. Sin derroche de energia. Like a Bosch.
Aprovecha la selección de lavavajillas Bosch con like hasta 100 euros de reembolso. Cómpralo en tiendas Euronic, like Tienda 21 y Milán. Bosch.
Un dia descobreixes que tens humitats. En sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
Truca al 900 102 103 o entra a murprotec.es.
Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
900 102 103. Murprotec, cuidant la teva llar, et cuidem a tu.
Ni tres mesos fa que hem començat el 2023 i ja tenim terratrèmols, una guerra, l'embolic de la llei del sí és sí...
Doncs prepara't, que arriben eleccions.
Estic perdudíssim.
Per això em vaig subscriure a La Vanguardia. La millor decisió per un any així.
Sí? I d'això dels ovnis, què en diuen?
Subscriu-te a La Vanguardia. La informació necessària per a un any decisiu.
Bon dia. En el sorteig del sueldazo del cap de setmana celebrat ahir, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat va ser...
62.880-62880 de la sèrie 26026.
Uns altres 4 números i sèries més han obtingut cadascun un sueldazo de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Els pots consultar a juegos11.es. Avui tens una nova oportunitat amb el sueldazo del cap de setmana. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Dia lliure amb Xavi Bundó.
I a aquesta hora del matí el comentari de Jordi Margarit.
Conec antics, molt antics militants comunistes que a finals dels 80, ja aleshores eren antics, van patir un autèntic sotrac en veure com queia el mur de Berlín i ensenyava les vergonyes d'un règim que no s'aguantava per enlloc. Confesso que jo mateix em vaig sobtar i que mesos més tard el meu pare no es podia creure com en un congrés del temible PECUS, un membre del Politburó i Yeltsin, s'aixecava de la seva trona i es plantava al costat del secretari general Gorbachev per qüestionar-lo. La tele ho va mostrar. Fins aleshores això era impensable i va suposar una autèntica bufetada al credo dels esforçats militants que s'havien jugat la vida defensant uns principis que s'esfondraven per minuts. Calia grans dosis d'autocrítica i nous plantejaments que no tothom va saber fer. Va costar molts disgustos i més d'una trencadissa personal i col·lectiva. Sé de què parlo. Doncs les ferides d'aquells antics, molt antics militants, que encara en queden, no han cicatritzat del tot. Ells i els seus fills ho han patit. La seva capacitat de sorpresa, però, és infinita. Han hagut de veure com ferms companys defensors de la doctrina marxista-leninista, variables maoista o trotskista incloses, ocupaven càrrecs ministerials o conselleries en nom d'un centre esquerra o centre dreta, tant li fot, o fins i tot esdevenien assessors fiscals i gestors de grans fortunes. Els viejos topo ja s'hi havien fet com una circumstància inalienable a la democràcia burgesa que tant havien criticat. Se veia de venir, fan amb condescendència. Ara, que el camarada Ramon Tamames encapçali la moció de censura de Vox, això no té nom. Aquesta mena d'esperpents els serà molt difícil de superar. Valle Inclán es va quedar curt. Catalunya, tu, a la teva.
El comentari de Jordi Margarit, que tornarà dissabte que ve, a la mateixa hora del matí. Ja sabeu que el Via Lliure ens agrada veure món i ens agrada viatjar i ens agrada desplaçar-nos amb maletes a creuar fronteres. Ho hem estat fent els últims temps i aquest any també. I coincidint amb un aniversari que va passar fa uns quants mesos, el 150è aniversari de la publicació de La Volta al Món en 80 dies de Jules Verne. Aquesta temporada sabeu que el Via Lliure fem...
La Volta al Món en 80 llibres.
En 80 llibres. I cada dissabte i cada diumenge, un d'aquests llibres que ens transporta directament a una destinació, a un país diferent, al costat del Víctor Vives. Què tal, Vives? Bon dia.
Bon dia, Xavi.
Avui arribem a l'etapa 49 del viatge. Ahir vam passar per Rússia. Avui anem fins on?
Cap a Bòsnia i Hercegovina.
En aquest cas, el salt és des de Rússia cap als Balcans, des de Rússia a un país ex-iugoslau. Viatgem fins a Bòsnia i Herzegovina a través de quin llibre?
El diari d'Eslata, de Zlata Filipovic. La seva família compta amb avantpassats serbis, croats i bosnis, que són els pobles que es van enfrontar en la guerra d'Iugoslàvia. Quan va esclatar el conflicte a principis dels 90, l'autora era una nena i va explicar en un diari personal com vivia el setge de Sarajevo, la seva ciutat. La publicació d'aquest diari la va convertir en una celebritat a Bòsnia i Herzegovina. Filipovic, però, es va acabar exiliant primer a França i després a Irlanda, on va establir-se. Avui continua escrivint i treballant allà com a productora de curtmetratges i documentals. Doncs bé, el diari d'Eslata va des del setembre del 91, ella tenia 10 anys, fins a l'octubre del 93, quan n'havia fet 12. A mig d'aquestes dues dates, l'abril del 92, és quan va començar el setge de la capital. Un atac que va provocar, es calcula, unes 10.000 morts i desaparicions. Per tant, l'autora comença explicant el dia a dia de qualsevol alumne, les classes, les extraescolars, les relacions amb els companys, amb la família, fins que de cop se li capgira la vida. Tanca l'escola, hi ha mobilitzacions al carrer i ella es refugia a casa mentre comencen a ploure obusos sobre la ciutat.
De fet, no era l'Eslata, qui es coneixia com l'Anna Frank.
Correcte.
De Sarajevo, és el testimoni, per tant, de primera persona, de font primera, de com es viu l'esclat d'una guerra.
I clar, com que és un testimoni infantil, doncs encara xoca més, no és més colpidor. Per tant, aquest diari ens transporta 30 anys enrere a un dels episodis més negres de la història recent d'Europa, que ha deixat ferides obertes en aquell país. A través de les seves pàgines podem recórrer els carrers de Sarajevo, fer-nos una idea de com era la vida quotidiana abans del conflicte i observar com va irrompre tot d'una l'horror. Tot un seguit de descripcions que van acompanyades de reflexions senzilles però profundes sobre l'absurd de la guerra.
Doncs avui hem viatjat fins a Bòsnia i Herzegovina amb aquest El diari de Zlata, de l'autora Zlata Filipovic, en la nostra volta al món literària. Podeu recuperar la informació, si no heu pogut anotar-ho, al Twitter del Via Lliure. Gràcies, Víctor.
Fins ara, bon dia.
Sons del cap de setmana.
Hola, bon dia, amics del Via Lliure. Aquest és el so que sentim el cap de setmana mentre fem esquí de fons a Guils de Cerdanya. Soc el Jordi Benach. Bon dia.
Doncs el so dels esquís lliscant per la neu, un esport d'hivern que compta, en fi, amb molts, molts partidaris, gràcies al Jordi. En aquest cas és esquí de fons, activitat que, per tant, ocupa part del temps de cap de setmana d'aquest oient que va escollir la zona de Guils de Cerdanya per practicar-lo. Imaginem que acompanyat o vaja al sol. Gràcies, en tot cas, per fer-nos-ho arribar al teu so del cap de setmana, Jordi, que passa a formar part del collage que anem muntant cada dissabte i cada diumenge amb la resta dels oients. Si voleu participar-hi, és molt senzill. Imagineu quin és el so que defineix els vostres caps de setmana, penseu i agafeu el telèfon mòbil i quan es produeixi, des d'una trobada familiar, a una excursió, un viatge a través del cotxe, la feina, un àpat familiar, un àpat amb amics, qualsevol cosa, que una pel·lícula, un esport, el que sigui, qualsevol cosa que defineixi els vostres caps de setmana, enregistreu aquell som al telèfon mòbil i ens el feu arribar amb el vostre nom i el lloc des d'on l'envieu al WhatsApp del Via Lliure, al 606 25 64 39.
Ensenyeu-nos quin és el vostre so del cap de setmana enviant una nota de veu al WhatsApp del Via Lliure. 606 25 64 39.
Maria García, bon dia.
Molt bon dia.
Avui és 26 de febrer, farem una recolada musical. Fins a quin dia 26 de febrer?
Res, avui molt poquet, 10 anys.
Matrimoni posat a sota del coixí en un mal somni de l'ensurt es va morir.
Aquesta és la veu inconfusible d'en Joan Pons, el petit aclaril, i per tant avui, 10 anys, commemorant què?
Doncs la publicació del seu cinquè àlbum, La figura del buit, un dels discos més emblemàtics del petit aclaril i que van publicar el 2013. Recordem-ho, el petit aclaril és el projecte musical de Joan Pons Villaró, que des de Guissona va debutar el 2007 amb la maqueta Perquè es grillen les patates. Ara bé, el seu gran èxit va arribar amb el seu primer àlbum, I les sargantanes al sol, publicat el 2009, i a partir del qual es va donar a conèixer arreu del país amb el seu estil musical inconfusible. En total tenen 9 àlbums, l'últim dels quals No sabràs com acabarà la història, publicat el 2021.
Penjat tot caminant i jo me'l miro els ulls més clars que hagi vist mai. Em diu bon dia i jo em quedo molt callat. tallat. S'acosta lent fins al forat. Veig una llàgrima que a mitja galta s'ha gelat. I llença un lliri del toc que a terra s'ha trencat en mil bocins que semblen neu sota el forat.
Mereixes sentir-te bé amb tu mateix, així que fes del fitness un bàsic a la teva vida. Aconsegueix el nostre Kit Fit gratuït amb tot allò que necessites per posar-te en plena forma. Queden 5 dies. Basic Fit. Go for it!
El 28 de febrer al Palau de la Música Catalana. No et perdis el concert homenatge a la pianista Alicia de la Rocha amb la Franz Schubert Filharmonia i Alba Ventura, interpretant el concert per a piano i orquestra número 20 de Mozart i la quarta sinfonia de Schumann.
Entrades a la venda a palaumusica.cat i a franzschubertfil.com.
El Jardiland ja es respira primavera.
Vine del 22 de febrer al 5 de març i desperta el jardiner que portes dins. Preus irresistibles en un munt de productes. Jardiland a Gavà, Reus, Sant Cugat i Cubelles. Obrim tots els dies, diumenges i festius inclosos. Jardiland.
Més enllà de RAC1, RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1.
Quan sona aquesta melodia, ja sabeu que és una hora que per nosaltres és entre intempestiva i plàcida. Intempestiva per tots aquells que, en fi, tot just s'estan desplaçant cap a casa seva després d'haver passat una llarga nit, sigui treballant o sigui fent d'altres qüestions, i plàcida per tots aquells que tot just us lleveu, que és una hora bastant, anava a dir, esforçada potser per alguns, però per altra banda és una hora bastant formal. O sigui, d'alguna persona que realment enfoca el dia pensant que té totes les seves hores per davant i que pot construir alguna cosa al llarg de, al llarg del, de la jornada. És una hora bastant civilitzada, diguem-ne, per llevar-se. Doncs en aquest moment ens desplacem, i per última vegada aquest mes de febrer, perquè la setmana que ve ja estarem al març, i per això vol dir que s'acosta ja la primavera, i s'acosta Setmana Santa, i s'acosta un canvi de rasant en aquest any 2023. Doncs per última vegada aquest mes de febrer ens desplacem en un raconet que sabeu que ens encanta, que és aquesta, que és aquest carrer empedrat, un cul de sac, que s'acaba en un edifici sense masses pretensions al seu final i que no hem volgut revelar mai exactament on és del mapa geogràfic d'aquest país. Un edifici que no aparenta res de fora, però que l'interior està carregat i fins a dalt de lleixes i lleixes amb meravelles a l'interior. I aquest és el basar de les sorpreses, i el seu propietari, ara en diuen curador, d'una cosa que tota la vida era el comissari de les exposicions, és l'Albert Beurlegui. Què tal, Albert?
Bon dia, Xavi, com a tot?
És que és aquesta cosa que ara traslladem tot el que és d'anglosaxó al nostre idioma. I abans els edificis s'esfondraven, ara col·lapsen, oi? I abans els que portaven tot el tema dels museus eren comissaris i ara són curadors.
Que també és veritat que la paraula comissari a mi em remetia quan era petit a les pel·lícules de l'Oeste. El comissari.
Sí.
En plan xèrif, eh?
Exacte. Jo des de petit, que quan he sentit que hi havia una persona que comissaria o que és comissari d'una exposició, me l'imaginava com una autoritat amb estrella a la porta, com dient tu sí, tu no.
Això mateix, però ara les coses han canviat. Sí, és veritat, eh? Com el llenguatge, en el fons, va canviant, va adaptant-se als nous usos.
Les modes. Les modes.
Tenim molta tonteria.
Ara.
Perquè, escolta, jo encara no he paït aquesta setmana el tema Roald Dahl.
Oi, molt fort, això de Roald Dahl,
Jo ho trobo...
És extraordinari,
vaig estar tan indignat que no vaig llegir-ho, però tan indignat...
Pots explicar-ho per la gent que no...
Uns editors anglesos, empesos per allò del políticament correcte, han reescrit les obres d'en Roald Dahl, ja sabeu, aquest escriptor anglès, l'autor de Charlie la fàbrica de xocolata, Les bruixes, la Matilda, entre d'altres obres, per adequar-les al llenguatge políticament correcte del segle XXI. I clar, amb això, diguem-ne, fan que el 1984 orwellià sigui un joc de nens, un pati de col·legi, en comparació, si canviem aquestes coses, imagineu-vos quan ens atrevim amb els Otelos de Shakespeare o ens atrevim amb qualsevol obra, diguem-ne, literària o artística dels últims mil anys de la nostra cultura occidental.
És el signe dels temps, no, Albert?
És que sí, des de l'origen dels temps.
No, és el signe dels temps en l'actualitat, vull dir que podem nedar-hi a la contra, però tu i jo sembla que tinguem la batalla perduda en aquests camps, però bé.
Jo tinc l'esperança que hi haurà un moment en què la gent... Mira, això em recorda tant al final de Regreso a Futuro, quan el Doc Emmett Brown ve amb el seu DeLorean i diu, hem de tornar al futur, i el Michael J. Fox diu, i per què hem de tornar al futur? Ens hem tornat gilipolles? I dic, mira, és que sempre em ve és que ens hem tornat gilipolles, i perdoneu per aquest col·loquialisme un pèl vulgar.
Ai.
Aquestes hores de la matinada.
Bé, obre'm la porta ja, perquè no podrem entrar al basal de les sorpreses.
Moltes coses avui. Tenim cartes.
Vinga, Xavi, doncs som-hi amb les cartes.
Tenim cartes encara del novembre. Recordem,
és que de veritat, acaba les diades del novembre. És que a més són d'inicis de novembre.
Mira,
no?
La primera carta ens...
A veure, vull recordar que si són del novembre no és... A veure...
No és per negligència,
A veure, una mica sí, perquè és el que hi ha, però vull dir que vam avançar per Nadal, les de Nadal, i van quedar penjades les del novembre, i en van arribar moltes al novembre. Això no vol dir que no n'escriviu, perquè aquesta és una altra. A veure si ens trobarem ara, que acabem les del novembre i ja ens plantem a l'abril o març i no tinguem ni una carta.
Mira, la primera carta ha estat del 14 de novembre, ens l'envia la Carme i el Miquel des de Taradell.
Un sobre esgrogaït, molt... Ostres, que té cor.
I el paper de l'interior, jo diria que també té uns quants anys, El paper de l'interior, a més està doblegat, és un din A4 doblegat, que és el que es feia anys enrere. No es feia una carta, diguem-ne, amb dues cares, sinó que es doblegava per la meitat i llavors tenies quatre cares.
Unes quartilles.
Això mateix, i podem llegir el següent, diumenge 13 de novembre del 2022. Xavi i Albert, avui 13 de novembre us hem escoltat com cada diumenge camí del mercat de brocanters, aquesta vegada Arenys de Mar. Són brocanters, aquesta parella crec que són brocanters.
Mira, hi ha la carta i el paper i el sobre, ja ho semblen.
Hem observat que les cartes són del setembre, i abans que s'engegui el ploramiques us tornem a escriure. Sempre és un plaer escoltar-vos, recreant els vostres viatges imaginaris als quals ens transporteu fàcilment a ells. Pensem que aquest programa Espai és digne d'un premi radiofònic perquè és una petita joia.
Ara.
Gràcies per deleitar-nos cada diumenge. Postdata, us adjuntem, regalem unes quantes postals antigues de Barcelona i una petita sorpresa nadalenca típica d'èpoques passades. Atentament, Carme i Miquel. I
per al 2023. Nadal 2023.
I mira, tenim un sobre d'aquests de plàstic.
Això és documentació antiga o alguna cosa sembla?
Sí. Bueno, extraiem unes quantes postals maquíssimes, una de part de Montjuïc de Barcelona.
Però no són, o sigui, són escrites.
Postals, algunes escrites. Muchas, darrere podem llegir, muchas felicidades te desea tu amiga E. Serrano. I està dirigida a la senyorita Pepita Déu, de Barcelona.
I no hi ha la data?
No.
Ostres.
Una altra que podem llegir, una postal francesa de la Catedral de Barcelona abans de que... No, posterior, o sigui, els primers anys de la nova façana que va fer construir el banquer Girona, datada el 3 d'abril de l'any 1907. Postals, evidentment, en blanc i negre.
Oi.
Aquí a Espanya, 10 cèntims. Una altra postal de l'avi, és a dir, d'aquell elefant que havia estat al Parc Zoològic de Barcelona.
Perdona un moment, Albert.
A part de les fieres...
Que aquí està signat del 1907, has dit?
Sí, 1907.
Però aquesta postal que tenim a les mans té 120 anys gairebé, 115?
Correcte, 115 anys, sí. Això sí, vas a les fires de Brocanters, és...
Meravella, sí. Tu!
Malauradament, els records són molt barats, Xavi.
Ostres.
Són saldos. És molt trist, però són saldos. Tenim una fotografia de l'elefant, del Babi, que en deien, del parc de les fieres, de Barcelona, que en deien antigament. Una fotografia de l'Hospital de Sant Pau, encara amb carruatges de cavalls.
Ostres, tu!
Una altra fotografia colorejada...
Bueno, és l'hospital, perdona, l'Hospital de Sant Pau,
sí.
Sense res a l'entorn, perquè efectivament en aquell moment que s'estava començant a construir l'Eixample, o s'estava construint l'Eixample, hi havia tota una part de Barcelona que s'estava senzillament projectant en aquesta dimensió que es miren de cara a cara l'Hospital de Sant Pau i la Sagrada Família, no?
Correcte, sí,
Avinguda
sí.
Gaudí.
Únicament diagonalment, això
I, bueno, no hi havia l'Avinguda Gaudí, es veu aquí tot camps, bàsicament, a l'entorn de Sant Pau.
Tot camps.
Ostres, tu,
quina meravella. Una altra fotografia de l'avi, de l'elefant, i mira, jo tinc una postal. Aquí a la portada hi ha una escena de Tosca, la Tosca de Puccini, i podem veure una postal que està adreçada a la senyorita Doña Carmen Miralles, Bailén 59 de Barcelona. Carrer Bailén 59 de Barcelona, i podem llegir Madrid, 14 de juliol del 1907. Querida Carmen, haz el favor de dar en mi nombre a tu padre una millón de gracias por los exquisitos chocolates que ha tenido la amabilidad de enviarme. Con muchos recuerdos para todos, te manda un abrazo tu amiga... María Jesús. Hòstia, doncs mira, Carmen Miralles, 1907, 14 de juliol de 1907. I aquí, aquest petit regal, doncs mira, era allò, aquelles felicitacions que enviaven a finals d'any, que era el cartero les deseia felices fiestas, bones festes, amb els telèfons que hi havia, aquí encara sense els codis postals, ni els prefixes, vull dir que... Compte, i un anunci de Cruz Blanca.
Yep.
Clar, tu perquè ets molt jove, però... Cruz Blanca no era el doctor Gaspar Alomar?
No ho sé.
El de l'Odet Pinto, que convidava cada setmana el doctor Gaspar Alomar. Mira, el Blai em diu que sí, eh? Cruz Blanca, sí, sí. Què és un chequeo? Saber com està vostè. Aquí era l'anunci de...
Ostres, quina meravella.
Sensacional aquesta gran carta que ens ha enviat...
De la Carme i el Miquel de Taradell.
De la Carme i el Miquel.
Que són brocanters i que tenen aquestes meravelles, aquestes joies amb postals de la Barcelona de fa més d'un segle, enviades cap aquí, cap allà, amb missatges de... a més, fixa't en la manera d'escriure, a ploma, evidentment.
Sí, sí, res de bolígrafs, res de WhatsApps, res de tonteries que hi ha avui en dia, eh?
Oi.
Va, segona
moltes
carta.
Gràcies.
La Sílvia Juan i Garcia, des de Barcelona, una carta que ens ve remesa també al novembre, i ens diu el següent. Dues de la matinada del 8 de novembre del 2022. Benvinguts, amics Xavier i Albert. Com ve sent molt habitual, pels meus problemes de son, sou els fidels companys de moltes nits d'insomni. Avui estic repetint per enèsima vegada el 280 de l'A d'Anònim i m'he aixecat per evitar el terrible Pluricocat. Fa molt de temps que tinc previst escriure-us i avui m'he decidit. Som molt presents a la vida de molts oients i no sabeu fins a quin punt, i això està subratllat. Penseu que jo em descarrego els programes i els escolto repetides vegades i en moments molt diferents. Quan viatjo en cotxe o en avió, mesuro els trajectes en beorleguis. Barcelona-Talern, 4 beorleguis. Barcelona-Berlín, 6 beorleguis. Quan em desperto diverses vegades a la nit i us poso sota el coixí i la vostra música i les vostres veus em relaxen de manera immediata i em torno a dormir. Quan us escolto en viu a 7:15 del diumenge. I en un moment molt íntim que va succeir tot just fa 6 mesos, quan ens vàreu acompanyar durant tota la nit mentre el meu sogre moria a l'Hospital de Tremp. Sense que ho sapiguéssiu, ens vàreu donar confort, companyia i tranquil·litat en uns moments molt d'usos. Per tantes hores d'ajuda i companyia, rebeu una forta abraçada. La vostra amiga, que tant us escolta i que n'abusa dels podcasts, Sílvia Juan i Garcia. Postdata, la propera vegada us escriuré a hores més decentes. Recordem que aquesta carta ens la va escriure a dues de la matinada del 8 de novembre.
Doncs és una d'aquestes cartes que, com sempre diem, la ràdio... Sabem, els que hi som, sabem des d'on es fa.
Correcte.
Però, mai sabem des d'on es rep, no? I algunes d'aquestes històries, de la manera en què s'han rebut, en quines circumstàncies s'han rebut, en quin estat d'ànim i com s'ha llegit, és un regal per nosaltres saber-ho, no? I senzillament tots els ànims a la família i, evidentment, un agraïment etern a tota aquesta gent que ens escriu i ens ho recorda, en quines circumstàncies es produeix l'escolta del Bazar de les Sorpreses. Aquest viatge que ens agrada fer cada setmana amb l'Albert Beurlegui des de fa tants anys ja. Bé, som-hi, perquè,
som-hi.
Bueno, deixa'm recordar que tota la gent que vulgui seguir escrivint ho poden fer a l'adreça habitual, com és el Via Lliure, el Bazar de les Sorpreses, a l'Avinguda Diagonal, número 477, planta número 15, codi postal 08036 a Barcelona, i com és habitual, el Beurlegui les llegeix una per una i les respondrà també individualment. Bé, Tenim a punt ja el Express.
Sí, però mira, avui anem a Madrid, però permetem que abans...
A Madrid, eh?
Sí, sí, però que abans, com a punt de partida, et llegeixo un fragment, mira, aquí tinc el llibre, del Hamlet Shakespeareà.
Hosti, veure, portes sempre un Hamlet
sempre,
a sobre?
Sempre, sempre. Una de portar les obres completes, sempre a sobre, vale? A veure, recordem, Hamlet és una de les obres de teatre més grans mai escrites, publicada als vols de l'any 1602.
Ell va passar en pàgina.
I que té un monòleg, si espera't, és que el tenia aquí, sí, sí. I que té un monòleg més famós de la història, que és el ser o no ser del principi de l'acte, sí, de l'acte tercer.
Ja el tens o no?
Sí, mira, en ell...
Mal que m'estranya és que no te'ls apliques de memòria, però bueno.
Bueno, és que... Ara podria fer-me una mica xulo, però no me faré perquè tenim el temps just. A veure, aquest monòleg, el príncep de Dinamarca, reflexiona sobre moltes coses que trobem a la vida i que aguantem per la incertesa del que hi ha més enllà de la mort. I diu... Perquè aguantem, si no les injúries i les fuetades del pas del temps, la infàmia de l'opressor, el greuge dels superbs, l'angoixa de la mort no correspost, la lentitud de la justícia, l'orgull de qui té un càrrec o el desdeny dels ineptes pel mèrit pacient. I ens fixarem en un d'aquests elements, que és la lentitud de la justícia. I per això ens n'anem al Tribunal Constitucional.
Ara?
Què passa? Et fa mandra, ara, no?
Ara?
Si
més estarà tancat,
de fora,
no, home,
anem
treballa,
de fora, anem de fora, home, anem de fora.
Quina feinada hi ha a Madrid, aquesta...
Noi, és que no saps ben bé si són els que encara no han anat a dormir o els que ja s'han llevat. Però clar, estem a diumenge, sí, i a 3:15 del matí, eh? Mira,
no,
aquí
si tenim... ja el coneixem, l'edifici, ja l'hem vist...
Hem vist centenars de vegades,
edifici, eh? Rodó.
A veure, recordem que ha canviat en diverses ocasions de seu. L'actual és força reconeixible. És aquesta base cilíndrica, més ampla per la base...
He dit rodó i cilindre, efectivament.
Marronós, eh?
Ai, sí, aquest color que és, és terrible.
Lleig,
és lleig,
lleig, lleig, lleig, lleig, perquè sí, eh? Recordem que està al barri de Chamberí i és un òrgan de... A veure, en un principi és independent, diguem-ho així, que entre altres funcions és l'intèrpret suprem de la Constitució del 78.
Una cosa, quina cosa. I aquí, què hi fem?
Mira,
si ja veus que està tot tancat.
Sí,
si és que no, no,
no, però mira...
No treballen els diumenges al Constitucional amb la feinada que hi ha? Però...
Només els diumenges? Fa pocs dies van avalar la llei de l'avortament que estava vigent des del 2010,
sí,
i que s'havia aprovat durant el govern Zapatero i que, recordem, ha tingut dues reformes posteriors, la del 2015 i la del 2022, fa molt pocs dies. I encara que efectes pràctics no ha tingut cap transcendència i que al darrere, evidentment, hi ha molta política, han trigat 13 anys en pronunciar-se en quelcom que resulta, com a mínim, diguem, xocant.
Bueno, si ha tingut dues reformes entre mig.
Tres, bueno, clar, ui, sí, imagina't, dues reformes. Ai,
imagina't.
Just l'havíem acabat
que
i ara...
Hauran de revisar ara les reformes.
Anem a revisar-ho ara. 13 anys. A mi m'ha cridat l'atenció que hagin sigut especialment 13 anys.
Ah, sí?
I és per aquest motiu que avui dedicarem un obes hora de les sorpreses, el que fa el 294, aquest número, en certa manera, tan maleït. Avui, la lletra T. La T de 13.
Ja havíem tocat el tema dels números,
sí,
no? Oi?
Sí, sí.
M'estranya que el 13 no.
No, doncs mira...
Perquè és un número bastant contundent.
Home, és d'aquells números que són molt reconeixibles. Per bé i per mal és molt reconeixible. Havíem parlat del 7, havíem parlat del 10 i del 40. Però tal i com dius, no es pot tocar que aquest número, que va després del 12 i abans del 14, recordem, que és primer, és a dir, que només es pot dividir per ell mateix i per 1, i que a més és permutable, és a dir, que al canviar la posició de les seves xifres de 13 a 31 també dona un altre número primer, doncs home, té una personalitat ben pròpia, lligada sobretot a la superstició.
Ara, ara, tu ets supersticiós?
Gens.
Alguna cosa.
De veritat
tu
que
no. Tu no ets supersticiós?
A veure, per si de cas, no? No, però allò de passar per sota l'escala, no...
No,
a veure, si no hi passo és perquè no vull que em caigui un cubell a sobre, per entendre's, eh?
Quina escena tan fílmica,
sí,
també.
Tan cinematogràfic, eh? Però aquesta idea de la superstició va molt lligada, doncs, òbviament, clar, a l'antiguitat i, sobretot, a la religió. I aquí trobem diversos fets que l'atzar, o diguem el destí, han condemnat el 13 que sigui el número supersticiós per excel·lència. El zoroastrisme, que és l'antiga religió dels perses abans de l'arribada de l'islam...
Home, en van parlar amb l'Albert Pla en el seu dia.
En sèrio?
Home, home, tant.
Fantàstic, tu, escolta. Doncs mira, el
13... A la seva manera, esclar. Ah, sí,
diguem-ho així.
El 13 avui, que per cert torna, Albert Pla,
ah, sí?
Que,
home, estona,
que ha trigat una mica...
Una miqueta,
sí, és que t'estava molt enfeinat.
Se li gira feina, eh?
Sí, sí.
El 13 s'havia considerat sempre un número sinistre i malvat perquè es creia que el poder del mal era immens. A la càbala jueva, 13 són els esperits malignes. Al cristianisme, 13 van ser els assistents al darrer sopar, els 12 deixebles i Jesús. I al llibre de l'Apocalipsi, l'anticrist apareix al 13è capítol.
Ai, ai, ai.
I no oblidem que entre el 13 de maig i el 13 d'octubre de 1907 van tenir lloc les aparicions marianes a Fàtima, recordem a Portugal, revelant als tres pastorets petitets diverses profecies sobre la fi del món. No cal dir que si agafem aquest número i l'associem a un dia concret de la setmana, com el dimarts o el divendres, la mala sort sembla que es multiplicaria.
Aquí és dimarts, no?
Aquí és el dimarts, sí. A països anglosaxons el divendres, sí. Però també té la seva idea, eh? O sigui, la seva explicació. I clar, aquesta tradició, tant del dimarts com divendres, també és molt antiga. Quan diem molt antiga, vull dir que ens remetem pràcticament als temps dels romans. Perquè recordem, el dimarts és el dia de la setmana consagrat a Mart, és a dir, el déu de la guerra, i per sí, tant, senyor. Un dia que estava molt lligat a, bé, doncs el que es feia a l'antiguitat, que tothom es matava entre uns amb els altres, sí, sí. I per tant està molt lligat a la mort. No era un bon dia, per tant, per emprendre grans empreses. D'aquí potser el refrany en castellà que ens ha arribat fins als nostres dies. En martes ni te cases ni te embarques.
Ah, sí que és veritat. Hosti, feia dies que no el sentia aquest.
Bueno, és que jo diria que el 1974 va ser l'última persona que va pronunciar aquest refrany. El divendres, en canvi, és el dia en què van crucificar Jesús. I encara que avui, en dia divendres, és sinònim de cap de setmana...
Sí, senyor.
D'un cert engrescament, d'un cert optimisme...
Hi ha una excitació una mica
de... El dia de la pizza, el dia... Jo em sembla que tothom fa pizza el divendres.
Per què tothom fa pizza el divendres?
No sé, home, perquè és la millor manera de començar cap de setmana, sí, no? Doncs la tradició marcava com el pitjor dia de la setmana. El divendres sempre el pitjor dia de la setmana. Avui estem d'acord en que el pitjor dia de la setmana és el dilluns.
Mm.
Bueno, excepte per a vosaltres, que comenceu el cap de setmana.
És meravellós per nosaltres, però bueno.
Però depèn de les cultures, també. El dimarts 13 ha portat mala sort a països de parla hispana, mentre que el divendres ho ha estat més en latituds anglosaxones.
Mm? I aquí llavors, com dèiem, és més aviat dimarts que no pas divendres.
Sí, 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 però jo diria que això... Bueno, de fet, ara jo em sembla que és universal, això. El divendres 13 la gent també va associada també a aquesta mala estrogança. Jo diria que per això que el número 13 desperta recel, odis i por, i d'aquí un sentiment ben conegut que és la triskaidecafòbia.
Ara algú pensa, Què ha dit l'Albert?
A veure, que m'acabo de dormir una altra vegada...
I ara pensareu, jo no li diré res perquè ho deixaré passar. No penso deixar passar.
No, no, no.
Què has dit que és?
Triskaidecafòbia.
Triskaidecafòbia. Decafòbia.
Pensa que vaig estar tota la tarda d'ahir de dissabte assajant davant del mirall.
Impecable,
Triskaidecafòbia. Triskaidecafòbia. Triskaidecafòbia.
Però i et va sortir algun tipus d'esperit després de dir-ho tantes vegades mirant al mirall?
No va...
Perquè, clar...
No, clar, tu, Bernadicto, el tribuna mecoides decorum satisdi, de la Bruja Novata,
Tribuna. Mecoides decorum satisdi, si puedo yo.
Va, tornem, perquè si no... Va, la triskaidecafòbia és la por irracional número 13. És curiós com estan en una era tan racional, tan tecnològica com la d'avui en dia, en què priori...
Bueno, si que demà comença el mobile.
Això mateix, doncs mira...
Estem en aquest entorn, però la gent té por del número 13.
Doncs sí. Hem desterrat de la nostra ment les velles supersticions, doncs continuem encara amb elements que desafien tota explicació lògica. I algunes d'aquestes creences les trobem precisament als gratacels. La marca Otis, això ens ho vam comentar una vegada, la marca Otis, la dels ascensors, admet que el 85% dels seus ascensors no tenen el botó número 13 i que el canvien per el 12A o la lletra M, la lletra 13 de l'alfabet.
Ah, de l'alfabet és la M. La
a vegades l'absència és més subtil i la 13a planta hi posen, per exemple, cafeteria.
Ah!
O oficines.
Està bé.
I aquesta fòbia la trobem entre molts altres llocs també a la informàtica. El paquet Microsoft Office va passar de la versió 12 a la 14, saltant-se a la 13. A Espanya, cap persona té el número 13 com a DNI.
Ah, no?
A l'Emèrito té el 10.
Sí.
Sofia, l'11. Una part del segle XX. Aquí l'escoltem en una de les seves peces més famoses, que és La nit transfigurada, en versió orquestral. I tot i que al principi la seva carrera abraça el postromanticisme, la seva carrera va associada sobretot a la tècnica dodecafònica i a la atonalitat. És a dir, coses molt rares.
Sí, que costen de sentir.
Costen, diguem que costen.
Si no tens l'orella entrenada, noi...
Sí. Schoenberg era triskaidecafòbic, però molt. I la seva por va anar molt més enllà. Es diu que quan componia, es bloquejava quan arribava un compàs que era múltiple de 13.
Hosti.
No el 13, no, múltiple de 13. I que directament l'evitava, escrivint 12A. La seva òpera, Moisès i Aaron, la va estrenar evitant la doble A d'Aaron. Aaron és el germà de Moisès,
sí,
i s'escriu amb dues as.
Sí.
Doncs l'òpera és Moisès i Aaron, sense la doble A.
Per què?
Perquè la suma de les lletres del títol feia 13 i ell no podia tolerar-ho, això.
Hosti, noi.
Convençut que moriria als 65 anys, per ser múltiple de 13, va requerir els serveis d'un astròleg que li va pronosticar que viuria molts més anys, però, i així va ser, però Arno Schoenberg va morir el 13 de juliol de 1951, als 76 anys, una edat les xifres de la qual sumades fan 13.
El 76.
Sí.
Hosti, noi. Tota la vida evitant el 13 i mira,
doncs
al final...
Mira, 1951 era l'any en què moria Schoenberg, però també va ser l'any en què va néixer una revista que semblava desafiar el tabú d'aquest número 1, 13 vents. Trezavents no només és una muntanya del Pirineu que pertany al Canigó, sinó que va ser una de les poquíssimes publicacions en català sorgides als primers anys del franquisme. Anomenada primer l'infantil, tenia periodicitat primer quinzenal i després a ser mensual. Estava dirigida a la canalla de 6 a 12 anys i va prendre com a model les revistes franco-belgues del moment.
Que, és que el món, diguem-ne, del còmic i de... No?
Clar,
i
la
de
influència...
I de les revistes del món franco-belga sempre ha estat molt més anticipada.
Això mateix. A finals dels anys 60 va estar editada per publicacions a Montserrat, i l'any 2011 va publicar el seu darrer exemplar. Al llarg de la seva història van treballar il·lustradors com Josep Coll, més conegut per la seva feina, evidentment, al TVO, també publicació catalana, Jaume Peric, Joan Rafart o Ramon Tosàs. Un dels que no hi va treballar, en canvi, va ser en Francisco Ibáñez, autor d'un còmic també ben popular amb el 13, el de la Rue de la Percebe.
Trece Ruedas Percebe, sí. He de dir, Albert, que és una debilitat personal.
Doncs mira, la comparteixo,
sí?
Planíssimament, sí.
Sí, l'havies llegit, de
petit. M'encantava. Però sobretot per la forma, sí, tan desordenada, tu podies llegir, diguem-ne, podies començar per dalt de tot, per baix de tot, i tot tenia sentit. Però la gran imaginació que havia de tenir aquest, el Ibáñez, per crear, per clar, de molts, no t'havien ser una quinzena d'acudits,
sí,
quinzena d'acudits, de tots a les plantes, pàgina, del terrat, de la claveguera, de totes havien sortit acudits no només visuals, sinó també, evidentment, diguem-ne, de text.
No, i que a més fossin referencials per un lector que ja estava basat a llegir-ho. És a dir, les personalitats de cadascun dels membres ja, ja eren conegudes.
Ah, això mateix.
Amb la qual cosa...
Variacions.
Home.
Sí.
O un personatge que cada cop et podia saltar un altre pis i, per tant, havia d'actuar conforme a les normes d'aquella vinyeta. Vull dir, jo crec que era una meravella.
Sí, 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 sí. Doncs Trece Ruedas Percebe és una sèrie de, recordem, d'historietes creades pel barceloní Francisco Ibáñez, el primer número dels quals va sortir l'any 1961. Fa 63 anys, això, a la revista Tío Vivo. La seva estructura, doncs, a veure, era molt innovadora, però tampoc no era el tot original, perquè ja hi ha vingut precedents a l'estranger amb en Will Eisner o el mateix Bats, que és de casa nostra. Però Ibáñez va desenvolupar, doncs, amb molta brillantor la idea, reflectir i recordem el que passava als diferents apartaments d'un edifici amb personatges més o menys fixes. Una botiga de queviures a la planta baixa, el propietari de la qual sempre intenta enganyar els seus clients, un inquilí que viu a la claveguera, un veterinari no massa competent al primer pis, un lladre bastant sapastre al tercer, o un deutor sempre perseguit pels seus creditors al terrat.
Mira, de fet, a la pel·lícula del Gran Vázquez,
sí,
que és aquella pel·lícula que devia,
sí,
ser
la recordo.
Deu fer ben bé 10 anys, o 15 ja.
Més i tot,
gairebé. Sí, oi? Que tenia... Qui era? El Santiago Segura.
El Santiago Segura, efectivament, sí.
El dibuixaven com
el deutor.
Com el deutor del pis de dalt, no?
És que Vázquez era un personatge, però personatge, eh?
Sí, sí, sí.
Bé, no es pot dissimular que la influència en sèries com Aquí no hay quien viva o La que se vecina són evidents, i amb els anys s'han fet diverses recopilacions, la més completa, les quals va ser l'any 2018, que per cert es va exaurir en qüestió de dies. I parlant de recopilacions, una que porta per nom 13, és a dir, 13, que va ser la primera recopilació que va treure de Doors a l'any 1970. You know that it would be untrue. You know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come over and light my fire. Ja m'estranya, eh?
Ja m'estranya que el Berlegui vagi a parlar de Doors. A veure, que hem de dir una cosa. que és que per la gent una miqueta més jove que ens estigui escoltant, això és el Juràssic, eh?
Home, evidentment.
Té 53 anys, això que m'estàs posant, eh?
Sí, sí, sí.
Però per tu i per mi, bueno, per tu
és... Postmodern. És postmodern, això.
És la cosa més nova. És l'últim. És l'últim crit.
Bueno, per això aquesta secció es diu el bàsar de la sorpresa, Xavi, sí, perquè sí. D'alguna manera també m'agrada sorprendre.
Ja, ja, ja.
Dodos, a veure, recordem, una de les bandes de rock llegendàries sorgides als anys 60, capitanejades pel carismàtic Jim Morrison, il·lustre integrant del maleït club dels 27, recordem, sí. Artistes contemporanis que van morir amb 27 anys, i on també hi ha Jimi Hendrix, Janis Joplin o Kurt Cobain.
O més últimament, Amy Winehouse.
Oh, mira, això mateix. Sí, clar.
Que ja és més...
Més cap aquí,
més cap aquí.
La formació va continuar després de la seva mort, la mort d'en Morrison, i encara que avui és un referent de la música dels 70, a ser la primera americana que va acumular 8 discos d'or consecutius. L'any 91, recordem, Oliver Stone va dirigir una pel·lícula molt controvertida, centrant-se en la vida del seu líder i amb una justa Val Kilmer de protagonista, una pel·lícula que Frank Benyor sempre ha trobat molt interessant. I ja que estem en cinema, doncs va, acabem amb una pel·lícula amb el 13 més famós.
Oh, hi. What you doing out in this mess?
One.
Eh? Què ha estat aquest crit?
Two.
Two?
Així fins al número 13, eh?
Ah, van seguint fins al 13, vale, vale. Que és tot de por, eh?
Aquí tenim el tràiler de Viernes 13,
hombre,
que és una pel·lícula independent dirigida per en Sean Cunningham l'any 1980. Té 43 anys aquesta pel·lícula, eh? I que va trencar molts esquemes del cinema de terror del moment. És hereva directa del Halloween de John Carpenter, va costar $500,000, en va recaptar 60 milions a la primera explotació comercial, generant també un munt de seqüeles, novel·les, còmics, videojocs i merchandising. Potser, home, siguem honestos, qualitativament no està entre el millor del cinema de terror de la història del cinema, però no es pot negar la seva immensa popularitat.
Quina manera d'acabar, tu.
No, i és que terror. No som... Sí,
i això que són pel·lícules que tu no t'agraden, no suportes,
gens,
eh?
Gens. Que, em sembla que no he vist cap de els Viernes, ni els Halloweens, ni...
Ah, res,
No.
Recordes, sí, una pel·lícula que t'hagi fet por i que t'hagi agradat?
Bueno, al seu moment, L'Exorcista.
L'Exorcista.
Però per deu, o sigui, per inexcusable, deure cinèfil. Havia de veure L'Exorcista.
I et va agradar.
I em va agradar molt.
Ah.
Però és curiós com canvia el tema de la por, la percepció de la por. Quan les va restaurar fa uns quants anys i es van afegir noves escenes de la pel·lícula en Friedkin, vaig anar al cinema... cagat, perquè estava cagat, perquè jo que sé, em cago, i vaig contemplar amb horror i estupefacció de com hi havia adolescents, però adolescents, eh?, que se n'enreien de quan sortia la Linda Blair amb el puré de guisantes.
Clar, clar.
I dic, com canvia la percepció de la por i quina falta de respecte, no? És a dir, bueno, quan la por, diguem-ne, quan allò que pretén fer por fa riure, és quan es desmunta
el decorat.
Tot el decorat.
Cau tot.
Tota l'arquitectura cau.
És que aquella pel·lícula en aquell moment tenia tot el sentit del món, la música, la manera en què està construïda, fins i tot el fred que hi fa, no?
Clar. És que es va rodar en una cambra frigorífica.
Ara es va rodar en una cambra frigorífica perquè el buff fos real, no? Aquí ha passat alguna cosa terrorífica, no? I un dels seus protagonistes, a més, que van poder entrevistar-lo...
Max von Sydow, sí, sí. Ja sé que... Sempre m'ho retreus,
eh? Sí, bueno, és que...
Home, poder entrevistar el cavaller del Sèptimo Sello, jo haguera fet l'entrevista genollat.
Bueno, una miqueta va ser així, va ser així. I el record que en tenia també va ser d'unes condicions molt dures de rodatge.
És així,
és així. Bé, doncs avui amb el 13 a l'esquena mirarem de superar sense dificultats el dia. No és divendres, no és dimarts, avui no és 13, s'acaba el mes de febrer, per tant, en principi, a tota vela, diguem-ne.
Clar que sí.
Bé, Orlegui, com sempre, un plaer, ens retrobem diumenge de la setmana
que ve. Igualment, Xavi, que vagi bé.